Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 6 minuts de les 10 del matí i encetem aquesta segona hora del Penedès en xarxa parlant de les activitats que es duran a terme aquest mes a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell. Per això tornem a Domenys Ràdio, on tenim a punt la nostra companya Lourdes Meronyo. Qui t'acompanya ara?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs si l'actualitat d'avui passa per les biblioteques, la Biblioteca Pública Terra Baixa. I ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Anna Balasch. Ella és bibliotecària de la Biblioteca Pública Terra Baixa. Molt bon dia, Anna, com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, enfeinadet, però bé.
Sí, això t'anava a dir, déu-n'hi-do les activitats que teniu programades, però abans de tot, com ha sigut aquest retrobament amb la normalitat, entre cometes, després de tota la pandèmia?
Sí. A veure, nosaltres ja fa temps, diguéssim, que tenim obert, perquè vam obrir justament el maig del 2020 amb restriccions, sí que n'hi havia, no?, que vull dir, hi havia l'aforament molt limitat, el préstec era amb cita prèvia, no? No podien accedir als espais, sinó que els hi proporcionàvem des de baix. Uh-huh. Llavors, mica en mica s'ha anat reobrint, no? És allò com les fases, igual que estem a quarta onada, doncs es anava reobrint més o menys les mesures. A veure, molt necessari també, molt necessari, perquè som un punt també de retrobament, de cohesió social. Hi ha molta gent que necessitava també trobar-se, no?
Clar.
I encara que sigui poder-te demanar la cosa en persona i no per mail, ni en pantalles, ni res de tot això.
Clar.
Però tot i així no ho hem notat tant perquè fa molt de temps que estem oberts en aquest sentit.
Però noteu que la gent agraeix que s'hagin tret aquest aforament i tot això de demanar per mail? Ara veieu que la gent tenia ganes de normalitat, d'alguna manera?
I tant. Ho hem notat moltíssim. I també ho hem notat, per exemple, en les activitats que fem del Club de Lectura, de passar-ho a ser virtual a fer-ho presencial, no?
Mm.
Sí, està molt bé poder-ho continuar, no? Tindre una continuïtat virtual, però com a presencial no hi ha res, la veritat. No ho canviem.
No sé si...
Ens quedem amb el presencial.
Sí, no, a veure, està clar que algunes coses es quedaran, el tema virtual ha anat molt bé, però...
Sí.
No hi ha res com això de tu a tu, el persona, això ho necessitàvem sí. Tots, perquè acabarem parats directament després de tot això. No sé
sí,
si heu notat...
Perdona,
digues.
No, i perquè la gent com molt la necessitat, no?, d'obligar-se, doncs surto de casa, no?, o faig com la rutina, no?, la gent gran, doncs vinga a llegir el diari, que ara ja poden vindre a veure a llegir el diari. Aquesta estoneta, per poca que sembli, ja és com una... Per ell és com una porta de llum, saps? Una mica d'esperança de, ostres, torno a reemprendre les rutines i no estic tancat a casa, no? Sense parlar amb ningú.
Clar.
No? Perquè no tothom té els mateixos mitjans i al ser una biblioteca pública que tens a tothom, doncs et trobes també de tot.
Clar.
No? Gent que està molt sola. Sí.
Sí, la gent gran, doncs, sempre ho diem, no? La gent gran ha patit molt, té molta por encara. I és necessària aquesta rutina, no?, de tornar a la normalitat, mica en mica, de veure altra gent, perquè és que si no, és que no morirem de Covid, morirem de por de solitud.
I tant.
Al final.
Sí, sí.
Escolta, Anna, heu notat un increment, no sé si en alguns casos sí que s'ha vist que ha hagut un increment d'etapes normals abans de pandèmia, ara heu notat un increment de gent, com que la gent va més que abans de la pandèmia o no?
Sí, nosaltres gradualment s'ha notat més amb tot, eh? Al principi les activitats eren com a més reacis, ha anat augmentant i ara torna a vindre molt d'estudiant, també. Suposo que s'aprova també a poder d'exàmens, tornen a vindre molt, els més jovenets a fer treballs un altre cop, ho tenim un altre cop a tope, com diem nosaltres a full, un altre cop.
Que bé.
Sí.
Bé, està bé perquè feu una gran tasca i i que la pandèmia hagi servit per també obrir els ulls i dir, no, no, fer un servei més enllà de préstec de llibres, fer un servei social, i això, sí, òbviament, s'ha de tenir en compte. Ah, parlaves d'activitats i déu-n'hi-do la d'activitats que heu programat per aquest mes de novembre.
Sí, sí, és un dels mesos, sempre era el més top, també, però continuem amb la mateixa dinàmica. L'octubre també ha de ser molt nombrós, però al novembre ens hem llançat també un altre cop a la piscina i vinga, activitats. Molt contents per això, eh?
N'heu fet per a tots els públics, per infantils, per adults i infants, i la sala de lectura de Com a Rugat, déu-n'hi-do també, la de coses que fan.
Funciona també molt bé, o sigui, justament l'altre dia va celebrar 2 anys, el dijous passat, i ha anat creant com un vincle, no? Després, sobretot després de la post-Covid, les famílies que ja es van integrant, els usuaris, o sigui, hem anat fent com a, no? T'has de fer com el teu espai, el teu cercle, doncs a la sala de lectura Com a Rugat també s'ha fet el seu espai en aquest sentit. Uh-huh. I molt bé, la veritat. Mira, nosaltres normalment al novembre era un mes dedicat a les biblioteques amb D.O., no? Això és un projecte, sí, que ve des del Servei de Biblioteques, i llavors cada mes el destinaven a una D.O., i el de D.O. Penedès toca el novembre. Llavors, clar, havia quedat com l'any de la pandèmia, que no es va poder fer res, doncs aquest any ho reemprenem, i per això, mira, justament demà tenim la primera activitat dintre aquest projecte, que les englobem amb les altres, que és un taller de sabó amb vi. Justament demà, que és així molt interessant, que és tant per adults com per nens. Els nens ho fan amb glicerina, no ho fan amb vi, però i llavors està fet a través de la sommelier Isabel Saro, de Los Jabones la Luna, i és, bueno, és molt interessant, perquè és van fer tot el procés, porta el material i tot de fer vi, de fer sabó amb vi, amb oli d'oliva, amb els adults, i amb glicerina amb els nens.
Els sabons no es mengen, no?
No. No es menja. I també dintre aquestes biblioteques amb D.O. tindrem el dilluns 29 una petita peça teatral, del Dionís Nu, que ho fa el Pep Muñoz, i també hi haurà com un petit tas de vins i tot. Sempre van acompanyades, no?, una miqueta amb el leitmotiv, diguéssim, és el vi, i aquest any és l'art i vi, no? Uh-huh. L'any passat era les lletres, van fent, saps? Cada any és un tema així més general.
Que xulo.
Escolta, sí, és una activitat molt xula.
Una cosa que no t'he preguntat, tot i que s'han aixecat aquestes restriccions, sí que cal inscriure's, m'imagino, no?, aquestes activitats que feu.
Sí, una mica pel tema de logístic de l'aforament que tenim, no?, perquè ara ja està l'aforament al 100%, l'únic que, clar, l'espai és el que hi ha, clar, també, no? No és allò, ostres, llavors, per exemple, amb aquest taller que necessitem tantes taules, doncs, per exemple, són 20 persones màxim, no? Uh-huh. Hi ha activitats que són 50, hi ha activitats que són 30, saps? Depèn també del qui ho fa, que t'ho marca una miqueta, però sobretot anem marcats per l'espai. Uh-huh. Que disposem, no? Mira, de fet, amb això, per exemple, el nostre club de lectura, aquí al Vendrell, mira, el dimarts 30, que parlem de la drecera de Miquel Martí, no ho fem aquí a la biblioteca, sinó que ja portem fent-ho des de l'any passat a la sala Pau Casals de la Lira pel tema d'aforament. Perquè és un club molt nombrós, on venen habitualment 50 membres, llavors aquí ens trobem que no hi cabem.
Déu-n'hi-do.
O sigui, i com que trobem és un club que fa una funció també social molt bona, no?, que és aquell punt de trobada, hi ha una mitjana d'edat cap a dalt, no?, són molts jubilats, viudes separades, fa una funció social molt important, com que no ho volíem deixar de fer, hem buscat un altre espai on anar-lo celebrant de moment, per exemple.
Molt bé. I també teniu clubs de lectura, de teatre?
Ens estrenem, ara el novembre ens estrenem també, estem d'estrena també. Sí, perquè nosaltres fa 6 anys que estem dintre el projecte Llegir el Teatre, que és un projecte que és del TNC, amb el Servei de Biblioteques, no?, que ells escollien 8 obres de teatre i les podies comentar al club de lectura, o tindre'n un de concret, especial de teatre, o dintre els clubs de lectura normals. I nosaltres fins ara ho fèiem dintre el club de lectura. Però com que tenim molta demanda de gent d'apuntar-se a clubs i de vindre, vam dir, mira, doncs el fem especial, ja que aprofitem que tenim aquest projecte i ens fan una formació al respecte, i obrim un nou club del teatre. Uh-huh. I justament ens estrenem amb un mandrallenc que aquest any fa obra al Teatre Nacional, amb l'obra Prostitució. Llavors, aquell dia comentem aquesta obra i hi ve ell també a parlar-ne. Mira, el dijous 25 comencem.
Déu-n'hi-do, l'Albert Boronat. No el tinc localitzat, aquest autor.
Sí, és de Comarruga, de tota la vida. Ell ja fa molts anys que s'ha fincat a Barcelona i Madrid, va fer dramatúrgia i llavors està molt centrat allí. Ens va fer molta il·lusió que li fessin l'obra justament al TNC. I, bueno, i també un reclam, no? També com per començar justament un club de lectura amb un vendrellenc.
Home, no està malament, eh?
Sí.
I també peça teatral.
Digue'm.
I això de la peça teatral m'ho has d'explicar.
Sí, és a la... Ell, el Dionís Nu, fa com una petita obra de teatre sobre el Dionís i ho va acompanyant amb el tas de vins. O sigui, el Pep Muñoz és una activitat que ho han fet a moltes biblioteques perquè és, diguéssim, la que anomenem transversal, no? Que toca totes les biblioteques del territori que fan aquest projecte, i ho va acompanyant, si és com una mena de monòleg d'ell, teatralitzat. Però també molt interessant, és per adults aquest.
Molt bé.
Sí.
I després també teniu moltes coses per a Canalla.
Sí, ja vam realitzar aquest dissabte passat una obra d'anglès, no? Un conte en anglès a través del Kids and Us, que sempre ens fan una obra cada any, de Far West, i ara, per exemple, el dilluns aquest que vindrà hi ha Jocs i Llibres de Lògica, perquè aquí a la biblioteca m'ha sonat també tota una secció que és Jocs de Taula. Llavors els nens poden vindre a jugar als Jocs de Taula, n'hi ha de totes les maneres, d'enginy, de lògica, d'oci, de tot, i llavors per donar-los a conèixer fem com tallers perquè les famílies vinguin a jugar aquí, a la biblioteca. Llavors, la sala de lectura de Comarrua, a part de per nens, també ho fa per adults. Cada dijous, també a la tarda, fan jocs per adults, jocs de taula per adults, també.
Que està molt bé si hi ha una apagada mundial, no? Que diuen? Almenys
podrem això jugar. Això mateix, mal que ens agafi.
Sempre podem tirar de Monopoli, d'escacs...
Sí, n'hi ha molts d'aquests, perquè... S'han posat com a molt de moda, sobretot amb la pandèmia, van pujar molt, no? Les vendes van pujar molt i pensàvem que era un lloc també per si vols vindre a passar un rato amb família o amb amics, no? Que quedin amb els amiguets i jugar. Vam apostar per aquí i ens està funcionant molt, la veritat, perquè n'hi ha per totes les edats i és una manera també de crear un vincle amb ells.
I quins teniu així per adults? Ara m'ha cridat adults... l'atenció, eh?
Sí, no, però l'adult sobretot és de memòria, A part de les típiques dames, el Rubi, el Rumi Cup i tot això, tenen de memòria, que ho porta molt la Roser, que és la noia que està a la sala de lectura de Comarrua. Però ells mateixos s'han creat ja com, no?, cada dijous estan acostumats a anar-hi i és molt agradable, no?, es motiven, van i xerren aquella estoneta, s'ho passen bé i tot. Ara fins ara ho feien al pati, que feia molt bon temps, ara amb l'hivern, doncs dintre de la biblioteca ja.
Sí, ja amb la vaguada polar aquesta que hem tingut millor cap endins, no?
I tant, i tant.
I teniu també l'hora del conte amb nens.
A l'hora del conte, sí. Ara nosaltres, mira, ve el dimarts 23, ve una que és de les formes del modernisme, a càrrec de Còdula Educació, que ens ho fa també aquí la biblioteca, la de l'home anglès, i la de Comarruga ja ha passat perquè va ser justament l'altre dia que celebrava 2 anys. Llavors ja passem a les de desembre, que ja farem tots. I... Sempre s'intenta que hi hagi una mica així, una per nadons, una per una edat més dels 6 cap als 8, 10, saps, adults, o sigui que sigui una mica equitatiu tot, I a més, és que no és possible fer-les totes, però sí, sempre així, una miqueta que hi hagi activitat per tothom.
Déu-n'hi-do les activitats que n'hi ha, però jo no sé com es gestiona tot això, perquè m'imagino que, no sé si és que els propis usuaris us van dient, escolta, doncs això m'agrada, o vosaltres ja coneixeu com funciona i aneu buscant activitats diferents.
Bueno, sempre hi ha un punt de búsqueda, de noves, de que et vagin funcionant. Hi ha unes que són molt establertes, no? Per exemple, el Club de Lectura, comencem unes dates de setembre fins al juny, no? Ja sabem que cada mes hi haurà una sessió, no? Tant aquí com a Comarruga, també la sala de lectura també en té un, amb un canvi de dia, que també hi ha un grupet molt maco ja d'uns 13 persones que ja funciona habitualment. Llavors aquestes et venen marcades, no? Cada mes les tenim, i després, a partir d'aquí, doncs, busques noves activitats per fer les hores del conte, o per fer tallers, o aprofitant si hi ha alguna efemèride, també s'aprofita, les que tinc marquen del servei, no? Ja potser disponible aquesta, us interessa, llavors les intentes acompanyar amb una exposició o amb un centre d'interès, no? Que no quedi tant com un bolet, sinó una mica aprofitant, no? Per exemple, ara el dia 25 que hi ha el tema de la violència de la dona, doncs es farà un centre d'interès i aprofites fer algun al respecte, no? Hi ha dos clubs virtuals des de Tarragona, que si la gent es vol animar ho pot fer. Sempre intentes una miqueta així, anar innovant, però hi ha algunes que ja et venen marcades, o sigui, la programació la tenim a l'any vista, diguéssim, no? Per entendre'ns. Hi ha algunes coses que et venen, no? Un usuari que vol presentar un llibre, clar, això ho saps al moment que ho ha presentat, no?
Clar.
No et ve allò, mira, d'aquí 3 mesos... No, vas una miqueta encabint, i sobretot així, anar-ho lligant tot, que quedi una mica amb un sentit, no?
Uh-huh. Escolta, i pregunto, ara que s'ha posat, bueno, que des de la pandèmia sembla que llegim una mica més, quins són els top 10 de llibres més llegits?
Mira, surt moltíssim els de la Carmen Mola, sempre han sortit molt, els de la Red Púrpura, la nòvia gitana, la Red Púrpura i la nena, no? Que és la trilogia aquesta, i ara amb el Premi Planeta, suposo que la Bèstia també serà un dels més demanats, la novel·la negra surt moltíssim, o sigui, és una cosa que agrada moltíssim. I llavors, alguns premis també acostumen a tenir molta bona acceptació. I després ja, per exemple, ara està molt la Sílvia Soler amb nosaltres després, l'estan demanant molt. Quin altre hi havia ara així? Un dels llibres que és de la Paz Padilla, La luz de mi vida, em sembla que és, ara no me'n recordo. Aquest és un dels tops que està sortint més. Sí, sí, hi ha de tot, o sigui, perquè vegis que ens anem d'un extrem a l'altre, eh? Llibres d'autoajuda surten moltíssim. També.
Més que abans o ha sigut ara?
Més que abans, sí, sí, sí. Va sortint, va increixendo. Uh-huh. A part de que, vull dir, amb el que és amb llibres infantils surten molt les col·leccions, no? Els nens s'enganxen molt a les col·leccions, i els futbolíssims també s'enganxen al gust pudent, vull dir, no? Depèn de quina edat, té unes col·leccions molt, molt marcades, aquests també. I a part té la cosa bona que si els agrada, com que hi ha tot un... més aventures sobre aquests personatges, no? És una manera molt bona d'anar-los enganxant.
Déu-n'hi-do. Perquè ara mirant, també préstecs de cinema, de sèries, i sí. Estic veient dues que a mi m'han marcat moltíssim. Una és de Blacklist.
Sí, aquesta surt molt també.
És boníssima, i Juego de Tronos.
Sí, Juego de Tronos. Pensa que, i també en surt molt a Breaking Bad, eh? Pensa que això està una mica més de capa caiguda perquè hi ha molta gent que té les plataformes. Llavors, realment, ara els audiovisuals en surt molt per les residències i grupets més mínims, no? Però tot i així hi ha sèries que sempre continuen sortint, no? És que fins i tot no en surt encara Verano Azul, perquè m'entenguis. Que la tenim, doncs encara en surt, no? Hi ha gent que encara no l'ha vist. Però aquesta surt molt... Downton Abbey també en surt moltíssim.
Molt bona.
Amb el seu moment Perdidos va ser tota una revolució, també. I llavors Juego de Tronos, no? Totes les temporades, totes. És que en veritat... anem tenint així, o les de cinema, les últimes que anem aconseguint. Aquestes també van sortint molt.
Noteu aquest efecte una mica el que deies tu de Carmen Mola? Ha sortit el Premi Planeta i ara tothom us demana La Bèstia?
Sí,
afecta crida, no? M'imagino.
Sí, hi afecta crida, eh? O sigui, com sempre, eh? Ja des del que l'usuari que ve és, ostres, no sé què llegir, què em recomanes, no? Que llavors dic, ostres, jo tinc un gust, a veure, què t'agrada o així, que si l'encertes llavors et ve un altre dia a preguntar, no? I has creat un usuari fidel, clar. O a vegades dius, bueno, jo els dic, si no em parles més que no l'he encertat, no? Perquè, clar, també és una cosa molt personal, un llibre no deixa de ser una cosa molt personal. Sí. Però el Boca d'Ella funciona molt. Ostres, a mi aquell dia m'ha agradat, però a veure si t'agrada. I vas veient com van sortint, no? Hi ha gent que li agrada molt les històriques, no? Jo llegeixo les històriques, que ara està sortint molt El cirujano de almas, no?, de Luis Hueco. Però un altre potser no li agrada res de tot això, no? Ara esperem que triomfo molt, per exemple, El germanet, no?, que és una que ha tret el Blacky Books, que és una història molt més tendra, realista. No ho saps mai, no? Depèn de cadascú, de gustos colors, no?, per sort.
Clar.
Però ja sí que hi ha molta gent que... Què em recomanes, no? Què em recomanes?
O tinc ganes de llegir algo romàntic, sí. Què em dius, no?
Sí, què em dius, no? Llavors tu vas conèixer més o menys els autors. Potser no és l'actor, no?, de... Per exemple, de novel·la romàntica no llegeixo, però coneixes els autors, no? Llavors a veure quins funcionen més i quin, no? I mira, i quan l'encertes és xulo, perquè t'ho diuen.
Que guai.
I t'ho diuen, sí. És una manera de crear usuaris fidels.
Està molt bé, escolta, al final és com tot, que les biblioteques, ho hem dit, no?, i cada setmana diem les agendes que teniu,
sí.
Creu un vincle social, a banda de poder recomanar i de que al final és el que dius, no?, m'imagino que si vaig un dia, escolta, Anna, què em recomanes? I encertes.
Sí.
Escolta, doncs el pròxim dia al final es crea aquest vincle, no?
Clar, bueno, o ells també, no? Per exemple, ara mira el Julio Navarro, no?, que ha tret l'últim, no?, de Ninguna Parte. Nena, l'he llegit i m'ha encantat, a veure quan pots. Perquè clar, trobes que surt tanta cosa que no pots tu llegir-ho, no? Us ho llegiu tot? No, no. Trenquem aquest mite ja. No ho podem
no
llegir
tot.
És tot. Impossible, és impossible, no? Si no, no podria estar treballant. I també és xulo, no?, que és aquesta mena de... Ostres, doncs m'agrada molt. I tu que em vas recomanar aquell, ara et recomano jo aquest, no? I això és molt, molt xulo, no? Aquest moment, aquest petit moment de conversa que tens, no? Bueno, ja estàs fent la funció, no?, també.
Que
estàs comentant la lectura i a part, no?, tens un rato de xerrera que és molt necessari, també.
Doncs la veritat és que sí. Escolta, i ja per finalitzar, hem parlat del Club de Lectura, però nosaltres tenim oients, ja saps, de l'Alt i el Baix Penedès.
Sí.
Com han de fer per apuntar-se a un Club de Lectura?
Mira, jo recomano, perquè nosaltres sabem que estem a tope, estem a l'os. Normalment, les biblioteques de cada municipi fan club de lectura, no? Llavors, dirigint-se a la biblioteca, et pots apuntar. Nosaltres el que estem fent, amb els nostres, per exemple, anem apuntant a reserva ja.
Wow.
Perquè no hi cabem més. Estem apuntats 96 persones, o sigui, 96 persones. Llavors, que ven habitualment unes 50 o 60, perquè no aconsegueixo tants llibres, sinó que se'l van passant entre ells. Llavors, és, sobretot, es poden apuntar a través de la plataforma del Telfi. Si tu et descarregues el Telfi al mòbil, es poden aportar a clubs de lectura virtuals, de moment també, no? Ja diguéssim, aquest servei es pot estar cobert, llavors tu els vas buscant i et pots demanar el llibre, o llegir-lo online, o fer el préstec a la biblioteca i participar-hi. Això depèn de cada municipi i els seus clubs de lectura, també. Hi ha municipis que tenen obert i hi ha que estem a full, per exemple.
Déu-n'hi-do, amb reserva i amb espera, mare meva.
Amb reserva i amb espera, sí, els tenim ja tots plens. I el de teatre ens queda un lloc, o sigui, imagina't.
Uau!
Estem ja també, sí.
Déu-n'hi-do, però fer una gran tasca és preciós com ha quedat la biblioteca. I res, Anna, un plaer, i ja saps, aquí al Penedès en Xarxa cada setmana diem tota l'agenda vostra i molt contents de tenir-vos avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Anna, merci.
A tu, un petó.
Penedès en Xarxa. I crash my car right into a tree. I just my life for a chance. You come back to me. You could 999 and let me to be. I know you'd never cause an accident for me. All I do is get my taste, so let this man take over me. But I know that I'm not the one I should be. I should really take some time instead to figure why this plays out again and again.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 2:15 del matí us oferim un nou repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem, entre altres qüestions, en l'àmbit de política local a Vilafranca, que Pere Sàbat ha estat escollit candidat d'Esquerra Republicana per l'alcaldia a l'Alt Penedès. Aquest dimecres al vespre tenia lloc l'assemblea extraordinària en la que culminaven les primàries d'Esquerra per escollir candidat a l'alcaldia de Vilafranca. La persona escollida ha estat Pere Sàbat. En el seu discurs apuntava que Vilafranca necessita un nou govern que lideri el projecte de transformació que la ciutat mereix a partir d'un projecte de canvi compromès i republicà i situa l'acció climàtica, la represa econòmica i industrial i la mobilitat com a prioritats. A l'assemblea hi va assistir Oriol López, responsable de l'Executiva Nacional de Grans Ciutats, que parlava de la importància de Vilafranca pel país i la necessitat d'uns governs de canvi transformadors i que estiguin al costat de la gent. Pere Sàbat és en l'actualitat ja el regidor portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. I d'altra banda us comentem també que Sant Quintí de Mediona celebra aquest diumenge la Fira Mata de Goya. A principis de 1714, les tropes borbòniques van exigir un impost a la vegueria de Vilafranca per poder mantenir les seves tropes, però cap municipi del Penedès el va pagar. Així doncs, el bàndol borbònic va enviar un grup de soldats amb l'objectiu de cobrar aquest impost, però a Sant Martí Sarroca un grup de pagesos els va emboscar i els va matar. Les tensions van augmentar i el duc de Pòpoli va enviar 2.500 soldats a Sant Quintí de Mediona per acabar amb els rebels com a represàlia. L'exèrcit borbònic va entrar a Mata i de Goya, a la vila, el dia 10 de gener del 1714, i això és justament el que es commemora al municipi aquest diumenge amb la Fira Mata de Goya, que al llarg de tot el matí convertirà el nucli antic del municipi en una recreació de l'època i els visitants podran gaudir de diverses activitats, com ara un esmorzar popular, el mercat de productes artesans o la recreació de la vida dels soldats al campament militar, entre d'altres. Parlem també d'activitats populars i de caràcter vitivinícola aquest cap de setmana, la Festa del Most de la Ràpita. La 48a Mostra de Vins i Caves del Penedès és un dels atractius de la Festa del Most de la Ràpita, una de les festes del most amb més arrelament de les que tenen lloc a la comarca del Penedès. Entre les activitats de la programació s'inclouen propostes curioses que s'han consolidat en la festa, com ara el 33è Corremost, una cercavila de vehicles sense motor que sortirà aquest dissabte a 11:45 del matí des de davant del Centre Cultural Recreatiu. A les 12 del migdia i a l'Espai Antistiana hi haurà activitat vermuteja amb Caram Caram. I a 8:15 del vespre, també del dissabte, tindrà lloc el 10è Correcellers amb xaranga màgic. Per diumenge cal destacar a les 12 el 41è concurs de tastavins de la Ràpita i el vermut electrònic Rapitenc. A les 7 de la tarda, espectacle Impro Show amb el mag i mentalista Toni de les Heres. I en acabar es podrà degustar rom cremat, pastes, abans de l'encesa de la traca de fi de festa en la Festa del Most de la Ràpita. I afegim també que Cunit forma part de la nova ruta dels miradors del Baix Penedès. El municipi es compta amb un mirador localitzat a la carrerada de Santa Coloma. El projecte Miradors del Baix Penedès vol donar a conèixer els atractius paisatgístics de la comarca a partir de 12 punts estratègics des d'on es pot observar el paisatge que ens envolta i els elements patrimonials que articulen la comarca, mitjançant un plafó interpretatiu del paisatge on es trobaran identificats els principals topònims a observar des de cada punt. A Cunit es compta amb un mirador, concretament localitzat a la carrerada de Santa Coloma. Els miradors es poden enllaçar mitjançant una ruta senderista de gran recorregut de 113 km i 2.000 metres de desnivell positiu, la qual es pot realitzar en diverses etapes en funció de les necessitats dels visitants, pernoctant en els allotjaments disponibles a cada municipi. Està disponible al Wikiloc del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arrenquem ara la gent del detall, una secció que ens apropa diferents propostes en clau Penedès. La primera d'aquest divendres l'anem a buscar a Sant Sadurní, que aquest mes de novembre s'ha sumat a la campanya Adeu Plàstics, que impulsa la Mancomunitat Penedès Garraf. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, molt bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, doncs avui, com bé dius, parlem d'aquesta campanya Adeu Plàstics i per això la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní avui és la Sarai Jiménez, del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Sarai, molt bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia.
Ara comentàvem, no? Aquesta campanya Adeu Plàstics el que vol una mica és, d'una banda, prevenir residus i, d'una altra banda, reduir aquests plàstics d'un sol ús que, malauradament, estan a l'ordre del dia.
Sí, efectivament. La campanya és, bueno, se centra en la prevenció de residus i, en concret, com tu molt bé has dit, dels plàstics d'un sol ús. És a dir, aquests plàstics que després no reutilitzem, no? Com bosses de patates, ampolles de plàstics, que fan molt de mal al medi i també en la gestió.
De fet, abans buscava dades i sí que és veritat que som molt conscients, no? Que utilitzem una quantitat de plàstic d'un sol ús molt gran, però potser no som tan conscients de que aquest plàstic que utilitzem després no desapareix.
Sí, sí, exacte. Potser el gest que nosaltres fem de llançar-ho al contenidor groc, ens pensem que aquí s'acaba la cosa, no? Però darrere la veritat és que hi ha una gestió, no? De tots aquests residus i malauradament la fracció d'envasos, és a dir, els plàstics, entre d'altres, no? Tetabrics o llaunes, tots aquests residus són els que més volum generem. I per tant hi ha una problemàtica, no, al darrere, i és que com més volum de residus hem de gestionar, més costos de gestió també tenim, i al final tot això surt de les nostres butxaques, no? És a dir, que tenim dos problemes, l'ambiental, que a vegades acaben al lloc on no toquen, no? Perquè els llancem a terra, acaben volant, i l'altra part, l'econòmica, no? Que estem gastant moltíssims diners per gestionar tot aquest gran volum de plàstics que consumim.
De fet, ara comentaves aquesta despesa econòmica extra, i és que publicàveu fa uns dies més del 15% de despesa extra per al reciclatge d'aquest plàstic en relació a l'any anterior. O sigui que déu-n'hi-do aquest percentatge i aquest creixement, sobretot.
Sí, sí. A més, sí que és cert que en els darrers anys hem notat un increment d'aquest volum de residus dels plàstics, però s'ha de dir que durant la pandèmia, doncs, han augmentat encara més per diverses raons, però una molt simple i molt quotidiana que malauradament estem vivint és per aquesta compra a domicili que fem, no? Que potser abans, en comptes d'anar, no, a comprar un lot de xampús per internet, anàvem a la botiga, els compràvem a granel o bé directament els agafàvem de la prestatgeria, i ara, si els comprem per internet, ens venen amb una capsa de cartró i amb tots els embalatges de plàstics corresponents. I això s'ha multiplicat exponencialment a causa també de la situació de la crisi sanitària, malauradament.
Justament per lluitar contra tot això i per fer una miqueta de pedagogia, arriba aquesta campanya Adeu Plàstics. Explica'ns-la una miqueta.
Sí, Adeu Plàstics, com dèiem, se centra en la prevenció de residus de plàstics d'un sol ús, i tenim diverses accions que estarem duent a terme als municipis que l'han sol·licitat, però sobretot gira al voltant d'una exposició. Hem fet una exposició on es tracta tota la problemàtica i que el que volem és conscienciar la gent i dotar d'eines per prevenir aquests residus. A aquesta exposició se li fan visites guiades, després també tenim punts informatius als diferents municipis on tenim educadors i educadores que dinamitzen diferents activitats, i també dotem d'algun recurs, com ampolles reutilitzables. Tenim activitats a centres d'ensenyament, tant a primària com a secundària, i també facilitem un taller per la ciutadania per confeccionar un embolcall reutilitzable, pels entrepans o pels esmorzars. També ara d'aquí, aquesta setmana llançarem el concurs a Instagram des del servei perquè tothom pugui participar i enviar-nos fotos o bé denunciant, no?, situacions en les que trobem plàstics als ecosistemes o bé al contrari, promovent aquestes bones pràctiques, no?, de prevenció. I bé, estarem doncs desplegant totes aquestes accions en els diferents municipis del territori.
Justament aquest mes de novembre, Sant Sadurní i Sant Martí Sarroca són els dos municipis que es pugen al carro.
Sí, efectivament, a Sant Martí Sarroca hem començat aquesta setmana, en la qual ja demà doncs fem la instal·lació d'aquesta exposició. També llancem a xarxes dins de la campanya de plàstics, llancem tota una sèrie de publicacions que duren 40 dies que s'extenen fins al Nadal, també per conscienciar la gent, no?, usuària de xarxes socials i promoure bons hàbits. I després, efectivament, el 15 de novembre comencem a Sant Sadurní d'Anoia també desplegant les diferents accions.
Abans parlaves de tallers pels més petits, suposo que també és una bona manera, no?, començar des de baix per anar pujant, i una vegada sembla que les coses quan s'aprenen des de petits és més fàcil, no?, anar-les desenvolupant al llarg de la vida.
Sí, efectivament, vull dir, els infants són la base, no?, són el nostre futur i també el nostre present. Llavors, no només el que intentem és fer que després aquestes personetes, quan siguin grans, siguin capaces, no?, de gestionar les coses molt millor, que això segur, sinó que també, a vegades les famílies, quan tenim la pressió, no?, de les criatures a casa que ens diuen «Ei, això no va aquí», o «Papa, va, comprem això que no porta plàstic», doncs sembla mentida, però és superefectiu quan tenim, no?, els més menuts que ens ensenyen.
I també parlaves de tallers ja destinats a totes les edats, no només a infants, i també, per exemple, una de les casuístiques que tenim aquí a Sant Sadurní, municipi pioner a Catalunya en recollida porta a porta, no?, és aquest cert acomodament que ha agafat la població quan ja durant molts anys fas el porta a porta, i aquest, mica en mica els nivells de reciclatge van baixant i sempre va bé fer aquest recordatori i mica en mica anar picant pedra.
Sí, de fet és una feina de molta constància, vull dir que per això la feina, no?, també que s'està promovent de dur a terme diverses campanyes de sensibilització ambiental que englobin les diferents temàtiques troncals per tal de ser persistents, ser perseverants amb això i que la població, doncs, tots i totes tinguem aquest clic de tant en tant que ens fa recordar la importància, no?, de millorar la gestió d'aquests residus, punt número 1, prevenint, i punt número 2, si no hem pogut prevenir, fent una recollida selectiva com toca, no?, cada cosa al seu lloc.
Sarai, parlàvem de Sant Sadurní i Sant Martí, perquè són justament els municipis que se sumen a la Déu Plàstics aquest mes de novembre, però n'hi ha molts d'altres,
sí.
N'hi ha molts altres que vindran també.
Sí, de fet, ara per ara tenim 11 municipis que han sol·licitat aquesta campanya, entre els quals hi ha Sant Sadurní i Sant Martí Sarroca, que executem aquest mes de novembre, però de cara al 2022 estarem desplegant també la campanya durant tot l'any a la resta de municipis que també l'han sol·licitat, que per tant serien 9 municipis més, i dic per ara perquè no sabem si algú més se sumarà a aquest carro.
Suposo que també des de la comunitat deveu estar contents, no?, que mica en mica s'assumin aquests municipis a aquest projecte, que al final és un projecte de present, però també molt pensant en el futur, no?, en el futur que volem deixar a la gent que ve darrere.
Sí, i tant. Estem molt agraïts i també molt contents que 11 municipis hagin triat aquesta temàtica i esperem que això tingui doncs un impacte a la població i que totes aquestes accions mica en mica vagin sumant per anar cap a la consciència del residu zero, no?, o de la prevenció, perquè moltes vegades ens pensem que llançant el contenidor que toca ja està, ja tenim la feina feta. No només és això, no? Hi ha una paraula molt important que és la reducció, i és aquí on es vol incidir molt.
Fem aquesta reducció, caminem sobretot cap a aquest residu zero que comentaves, Sarai, un veritable plaer conversar durant aquests minuts amb tu, que ens apropis aquest Adeu Plàstics, i desitgem que hi hagi molts més municipis de les nostres comarques que s'assumin a aquesta campanya. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Òmnium al Penedès ha presentat aquesta mateixa setmana el seu nou projecte Dones Singulars, una mostra de relats sobre dones de la nostra comarca per tal de visibilitzar-les. Us volem explicar en què consisteix tot parlant amb el president d'Òmnium al Penedès, Jordi Parellada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi, com neix aquesta mostra literària, aquest Dones Singulars? Us heu emmirallat en alguna altra iniciativa similar? O és d'acollita pròpia? Com ha anat?
Doncs no hem trobat el lloc que es faci això, o almenys no ens és desconegut. Ha estat un tema d'iniciativa pròpia, diguem-ne. O sigui, i a més, a l'entitat tampoc això existeix dins de tot el que és Òmnium. A veure, ens vam inspirar arran de les accions que hem anat fent aquests darrers anys al voltant del Dia de la Dona, que buscàvem carrers en nom de dona, que primer vam fer-ho a Vilafranca, després vam fer-ho a la comarca, i ens vam adonar que la dona passa moltes vegades desapercebuda amb allò que hagi fet. Malgrat que cada vegada sembla que hi ha una... es manté que la dona no hagi d'estar en un segon terme, sinó que és una persona com qualsevol altra, doncs nosaltres el que procurem és això, que aquelles dones que han estat pels fets notables que han protagonitzat i que moltes vegades, o la majoria de vegades, de forma anònima, altruista, sense reconeixement de la comarca, doncs fer-los aquesta mica d'aportació, aquesta mica de reconeixement que no han tingut. I ens hem inspirat en això perquè precisament amb alguns dels temes aquests que hem tractat sobre els carrers de les dones, ens vam adonar que hi havia pobles que ens deien: ah, mira, aquí sí, aquesta dona, aquí té un carrer, però aquí aquesta dona va fer... No ho sé, va fer acollida de nens quan les etapes escolars venia l'autocar, les passava i quedaven totes sense... No hi havia parada i es resguardaven a una casa. Hi havia una dona que era molt agradable i els reunia tots. O a altres llocs. Mira, aquí es va fer una donació d'uns terrenys per fer l'escola pública. I excepte que hagi quedat una placa o surti en algun llibre mencionat que hi havia la senyora aquella que havia fet allò o inclús res, doncs nosaltres volem o pretenem que hi hagi una recollida de tota aquesta participació, com deia, anònima i altruista.
I a banda d'aquesta voluntat de visibilitzar aquestes dones, hi ha altres objectius, no? També el català recula, també voleu donar suport a la nostra llengua, a l'escriptura...
Evidentment. A veure, no entendríem que nosaltres, Òmnium, féssim alguna mostra que no fos feta en llengua catalana, evidentment. És bastant obvi, oi? No obstant, sí que, evidentment, el que pretenem també és que s'escrigui en català i que després de tota aquesta mostra, tot el que ens surti d'aquí, farem una tria dels millors relats, diguem-ne, i els procurarem publicar. Farem una edició d'un llibre o d'uns fascicles, no sé, com depèn una mica de la participació que hi hagi, i publicar-ho. És a dir, buscarem aquest ressò.
Aquest serà el premi, d'alguna manera, aquesta publicació, aquest negre sobre blanc, perquè de premis no n'hi ha, oi?
Exacte. No pensem això que sigui un concurs, sinó estem pensant en una mostra literària, una mostra literària basada en aquest recull d'aquests fets. I perquè sigui una mostra, doncs hem pensat que aquí no hi ha d'haver un guardó, no és una competició, sinó que anem a buscar la participació, i el guardó que es pot obtenir és que siguin publicats en aquest recull. El recull aquest el farem, tenim la intenció de tenir-lo a punt durant el mes de març, dates que celebrem o commemorem el Dia de la Dona, vaja.
El repte és explicar la història d'aquestes dones singulars de la nostra comarca a través d'un relat literari. Quines característiques ha de tenir? Ha de ser molt extens?
Mira, es poden consultar les bases a la pàgina web d'Òmnium, òmnium.cat/donessingulars. També ho han publicat en diferents espais i les xarxes. I allà hi consten tot el que són les bases, diguem-ne. Però us les explico així ràpidament. S'ha de presentar un escrit en format editable, si és tipus Word o OpenOffice, amb una extensió màxima de 10.000 caràcters. Això més o menys equival a unes 4 pàgines d'un A4, més o menys. En diem màxim perquè, a veure, tampoc el que volem aquí és tenir un llibre complet d'una dona. Si convé, després ja ens ho repassarem, això. Però, en principi, la idea és recollir aquests escrits. I diem un màxim de 4 pàgines o d'aquests 10.000 caràcters, però, clar, també hi hauria d'haver un mínim d'una pàgina. És a dir, no volem que sigui allò que ens diguin, mira, és que aquí a aquest poble, a Pax o a no sé on, hi ha hagut una dona que va fer tal. No, el que volem és que se'ns expliqui una mica qui era aquesta dona, en quina etapa de la seva de la vida ha succeït això, o sigui, en quina etapa de la societat, si és una dona que encara és viva i encara està fent aquestes accions, o és una persona que ja és difunta i que ho va fer, no sé, durant la postguerra o durant els anys 70 o va ser a principis de segle, és a dir, de segle passat. El que volem és que hi hagi un context que ens expliqui què va fer aquesta dona, per què creuen o es considera que ha sigut singular i on va viure, una mica el context d'aquesta situació o d'aquest fet que val la pena mantenir.
I quina és la data límit per presentar aquests relats?
Llavors, aquí els treballs s'han de presentar fins al 16 de gener. És a dir, estem a mitjans de novembre, doncs tenim 2 mesos sencers i una mica més, i tenim a les vacances de Nadal per qui vulgui prendre-s'ho més calma, doncs per presentar-ho. Per tant, fins al 16 de gener es poden entregar els treballs, i s'han de fer a través de la pàgina web aquesta que us deia, omnium.cat/donessingulars, tot junt. Aquí hi ha un botó que és un formulari on es demana la informació mínima, qui és l'autor, de quina dona es tracta, i es permet penjar el document. I si no, també es pot fer a través de l'adreça electrònica nostra, que és alpenedès, tot junt, @omnium.cat. I explicant, doncs, això, les obres han d'anar assignades, l'autor real, el títol de la dona singular i aquestes i el telèfon i l'adreça de l'autor del text.
Neix amb ganes de continuïtat aquesta mostra?
Doncs mira, la idea és que ens sembla que hauria de tenir continuïtat perquè tenim la percepció de que hi ha molta dona singular que ha quedat ocultada durant molt de temps. Llavors, de moment hem pensat que tirarem endavant aquesta primera mostra. Si veiem que hi ha un excés de relats, potser l'allargarem, per l'any següent ho tornarem a fer o no, però també no sabem quina serà la participació de la gent i, per tant, estem una mica a l'expectativa. Creiem que hi ha suficient material com perquè cada any pugui sortir, almenys durant uns quants anys, i veurem com evoluciona.
I no voldria acabar aquesta entrevista sense recordar, Jordi, que em sembla que fins aquest diumenge encara podem visitar l'exposició que commemora els 60 anys d'Òmnium Cultural.
Doncs mira, no serà justament fins aquest diumenge, sinó que l'hem allargat una setmana més per l'èxit que està tenint,
sí.
I podrà ser fins al 22, és a dir, fins l'altra setmana, una setmana més.
Doncs fantàstic, no?, que hi hagi més oportunitats per descobrir
hi
aquests 60 anys.
Hi ha més oportunitats, exacte. Recordem que són els 60 anys d'Òmnium. Òmnium al Penedès n'hem fet 49 aquest any, és a dir, que l'any que ve farem els 50. També farem una exposició, ja serà, però serà molt més concreta del Penedès. Aquesta és genèrica i es pot veure tota la trajectòria d'Òmnium. I us convido a visitar el claustre de Sant Francesc. Això són de dimecres a divendres de 4 a 7 de la tarda, dissabtes i diumenges d'11 a 2 del migdia i fins al dia 22, exactament, 22, sí.
Aprofitarem aquesta setmana extra.
No, 21, perdó, 21? Fins al diumenge 21. Sí, ara em confonia de data, però és diumenge 21, sí.
En tot cas, guanyem una setmana.
Guanyem una setmana i, per tant, podem tenir més persones que la puguin visitar.
I tant que sí. Jordi Parellada, president d'Òmnium al Penedès, gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Estem escurant ja aquesta segona hora del Penedès en xarxa, mig minutet i arribarem ja a la pausa abans de les notícies de les 11 i després a ICIS. Seguim amb les estrenes cinematogràfiques més sonades d'aquest cap de setmana que ens acostarà al Marc Compte. Encara ens quedarà un repàs a l'actualitat en clau alt i baix Penedès, als 2:15. I després parlarem amb la Maria Josep Lugo, aquesta veïna de Moja que s'acaba de jubilar després de 25 anys de dedicació als serveis socials i sanitaris i educatius d'Olèrdola, i potser també la coneixeu perquè havia estat al capdavant del bar La Societat.